Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Bona nit, us parla Sergi Mariner. Comencem el repàs de l'actualitat dient-vos que la Guàrdia Civil ha acusat els líders del procés d'actuar com a delinqüència organitzada. Així ho conclou l'informe entregat al jutge del Suprem, Pablo Llarena, que assegura que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva són els màxims responsables del referèndum de l'1 d'octubre. A l'informe també apareix la connexió amb l'ANC i Òmnium Cultural com a element per estendre el debat i la mobilització social. Pel que fa als mitjans de comunicació, un dels noms que apareixen en els informes és el productor i empresari audiovisual Jaume Roures. Per altra banda, matí d'intercanvi de retrets a les files de Junts per Catalunya. La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha assegurat aquest matí que a Catalunya cal un govern legal i creu que només Carles Puigdemont pot plantejar un candidat alternatiu a la presidència. La portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha volgut esvair els dubtes i al migdia ha assegurat que, des del grup parlamentari, només es pensa en Puigdemont com a president. I canviem de qüestió perquè la Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat aquest matí un edifici al Raval. 22 persones s'han vist obligades a deixar l'habitatge ocupat des de feia anys, segons informen els veïns del barri, i que l'Ajuntament de la ciutat, com tal, destinarà ara al lloguer social. En plana internacional, el ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha tret un pitjor resultat al Parlament Europeu que el seu rival irlandès per assolir el càrrec de vicepresident al Banc Central Europeu. La decantació de la Cambra Europea no és vinculant i de Guindos ha assegurat que té prou suports per ser vicepresident del Banc Central Europeu. I el govern espanyol ampliarà la prestació als pares de nens amb càncer. L'executiu de Mariano Rajoy modificarà al Congrés la llei vigent per cobrir també el període d'atenció domiciliària i no només hospitalària, així com altres malalties infantils greus. I acabem informant-vos que el Ministeri d'Educació estudia incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a la preinscripció. D'aquesta manera, les famílies que ho desitgin podrien matricular els seus fills perquè se'ls escolaritzi utilitzant el castellà com a llengua principal. I encara en l'àmbit de l'educació, el Ministeri, encapçalat per Íñigo Méndez de Vigo, ha ampliat la investigació sobre el possible adoctrinament en els llibres de text de Catalunya i ha demanat l'aval de la Reial Acadèmia d'Història. Fins aquí l'actualitat. Us deixem ara amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe del programa al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 71 i 93 409 27 72. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre. En uns dies començarà el Mobile World Congress i, de fet, avui, 15 de febrer, comença la setmana de la Mobile World Capital, la coneguda Mobile World Capital Week. I avui volem parlar sobre com les petites i mitjanes empreses estan enfrontant el seu futur, tenint en compte el futur i la tecnologia que també suposa aquesta setmana i la cita de finals del mes de febrer. Ho farem amb Antoni Canyet, el secretari general de la PIMEC, que va estar amb nosaltres fa un parell de mesos, i fem com la segona part d'aquest programa per ampliar informació sobre les petites i mitjanes empreses de Catalunya. A la tertúlia tindrem a la Mercè Blanco, empresària, a l'Emili Pons, el vicepresident del CES, i al Jordi Cerezuela, director d'Ibermutuamur i diplomat en management. Com sempre, recordeu que això és el Plusvalo, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i que els controls tècnics tenim el Jordi Carretero. Comencem amb l'editorial. La petita i mitjana empresa constitueix l'espina dorsal del sistema econòmic del país. Si li sumem els autònoms, ens trobem amb que més del 99% de les empreses i entre el 60% i el 70% de l'ocupació correspon a aquest àmbit. Els estudis indiquen que la majoria dels nous llocs de treball que es creen corresponen a pimes i que la seva flexibilitat i agilitat per adaptar-se a l'entorn són claus en el creixement de les economies. Però no ens enganyem, perquè la vida de la PIME és molt dura. Segons l'OCDE, menys de la meitat de les noves petites empreses sobreviu al cap de només 5 anys i només una petita fracció d'aquestes acaben sent empreses del rendiment econòmic. Les dificultats en les que es troba la petita i mitjana empresa són prou conegudes. Aconseguir finançament, la morositat, la fiscalitat, la legislació laboral, la burocràcia administrativa, l'accés al mercat internacional, la incorporació de noves tecnologies i moltes altres. I és per aquest motiu que és important que els poders públics facilitin les polítiques i les condicions que es plantegen en la creació i en l'expansió de les empreses. Un sector de pimes sa i dinàmic és la millor garantia per a una economia que vol créixer i prosperar. Recordeu que el Plusvàlua és una realitat gràcies a l'obra social de la Caixa.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Comencem parlant d'actualitat. Senyor Antoni Canyete, secretari general de PIMEC, molt bon vespre.
Hola, molt bon vespre.
Avui s'ha fet l'acte d'inauguració de la Mobile World Capital Week. Com ha anat aquest acte?
Bueno, jo diria que ha sigut tot un èxit, tant per assistència i sobretot també perquè els ponents i els temes que n'hem tractat són temes ja, jo no diria d'actualitat, no? Sinó de rigorosa necessitat, perquè el que s'han pogut plantejar és quina és la transformació que està tenint la nostra societat en general a través de la digitalització i les seves conseqüències. I, per tant, parlar de com ens afectarà aquests canvis és absolutament important, però sobretot necessari. I poder-lo fer en el marc de tenir la capitalitat com tenim en la nostra ciutat i en un marc com és el Congrés, precisament de tot el que és la mobile, que és l'element transformador digital més important que n'hi ha, és un luxe i una oportunitat, com he manifestat aquesta tarda. No?
I com afronta les petites i mitjanes empreses aquests reptes de futur, aquesta digitalització, aquesta incorporació a internet totalment?
Doncs, bueno, jo penso que va per barris, no?, que em podrien dir, no? Possiblement la petita i mitjana empresa és la que té més dificultats per poder tindre un coneixement d'aquests canvis i, sobretot, de dificultats per poder també incorporar-los. Moltes vegades, des d'un punt de vista, i ho comentàveu en l'inici, des d'un punt de vista de finançament d'aquests canvis tecnològics que poden tindre uns costos i, sobretot, les adaptacions que signifiquen moltes vegades culturals i mentals que es puguin produir. Però també, com hem comentat aquesta tarda i n'ha sorgit, el fet d'aquestes tecnologies i aquests canvis que s'estan produint, i podríem parlar-ne de la indústria 4.0, podríem parlar-ne de la robòtica, podríem parlar-ne de la transformació digital, però sobretot el que tindríem que parlar en profunditat és aquesta intel·ligència artificial que ens transformarà i que en comentarem d'una forma importantíssima. El que fa és que les petites i mitjanes empreses tinguin elements de competitivitat que fins ara eren només o exclusius en l'àmbit de les grans empreses. Per tant, esdevé que conèixer aquests canvis i aquestes tecnologies pot ser un element absolutament importantíssim per la competitivitat i el futur, com dèieu anteriorment, de les nostres empreses. El que cal és donar-los a conèixer i, sobretot, ajudar-les, acompanyar-les i facilitar-les la possibilitat de poder utilitzar això que s'està, que ja és una realitat, que és aquesta transformació digital. En parlem de Big Data, en parlem d'eines, en aquest cas, de gestió i de transformació que n'hi ha molt potents i que crec que veurem en aquesta setmana en diferents àmbits i en la pròpia mobile, no?
Podem dir que s'està democratitzant la tecnologia i que poden accedir, doncs, petites i mitjanes empreses que, a lo millor, a la robòtica no podien accedir fa uns anys. Era molt car.
Pues jo crec que no és que sigui una qüestió actual. Això, com diu el llibre de l'Homo Sapiens, que explica alguna transformació que la veiem futurista, acaba dient en el seu capítol és que això ja està passant avui. Avui ja
el
està
futur
passant.
És present, no?
Ja està passant avui. Avui, quan veiem empreses, en aquest cas, com pugui ser WhatsApp, que és una empresa que s'ha venut per cents de milions de dòlars.
I que va néixer fa poc,
I que tenia 150 treballadors, que vol dir que era una pime, des d'un punt de vista de treballadors, no des d'un punt de
això
vista...
Això és un titular, WhatsApp era una pime.
Bueno, totes les empreses...
I Facebook segurament també quan va néixer.
També.
Era una micropime.
Era una micropime. Però ara toqueu un dels elements que a mi m'agradaria que avui els oients se quedessin com a titular. Si tingués que donar un titular, si avui hem donat des de PIMEC un titular, és que aquests canvis que es produeixen són canvis que ens produiran un canvi també i un lideratge de la petita i mitjana empresa, però sobretot quedin-se amb aquest concepte de la microempresa i dels autònoms. Per què? Perquè aquesta realitat canviant en la que ens enfrontem, i m'agradaria fer-los una reflexió que he fet aquesta tarda en la inauguració d'aquesta week, d'aquesta setmana de la capitalitat, no? I en la inauguració i en la introducció jo feia un comentari que penso que és important que tinguin tots els oients i que coneixem bé. Mirin, nosaltres tenim un think tank en PIMEC. Un cintan en PIMEC que el que estem veient és aquesta evolució, quin és l'impacte i l'evolució que té.
On es pensa en el futur, no?
Exacte. Pensem una mica quina és la transformació i ens avancem per prendre i proposem, per fer propostes i avançar-nos en aquesta necessitat. Jo vull fer-los una visualització, tot i que sigui la ràdio. En tot el segle XX, sobretot a final del segle XX, el creixement que es produïa de la productivitat, que es produïa any rere any, el món ha estat incrementant la seva productivitat, venia acompanyat de forma paral·lela, si ho dibuixessin amb una gràfica, en l'augment de lo que seria l'ocupació, el treball. Més productivitat, hi havia més gent treballant, i per això n'hi havia més productivitat. I a més també, en aquesta gràfica dibuixarien la renta, la disponibilitat, el que seria el salari. Doncs augmentava la productivitat, augmentaven els llocs de treball i augmentava la renta per part de les persones que s'incorporaven o que estaven en el mercat de treball. Doncs bé, des de principis de segle, i quedin-se amb aquesta visualització...
De segle XX o de XXI?
2003, però principis de segle, podríem dir en termes més genèrics, i incrementant en els darrers anys, la productivitat continua augmentant.
Però el gruix de treballadors, no?
Exacte, però en aquesta gràfica continuem projectant el creixement de la productivitat i no els llocs de treball. I tampoc, o sigui, els llocs de treball es mantenen, creixen poc, però podríem dibuixar-lo per veure gràficament que es mantenen, i la renta comença a baixar. Si jo, els canvis tecnològics es produiran o s'estan produint i tenen un impacte i es faran en un factor temps molt curt, el canvi en el que d'alguna forma hi són submesos és molt important. Per tant, això, depèn com ho tractem, és una oportunitat o pot ser una amenaça. Per tant, és tan important aquesta reflexió que estem fent avui aquí, de que aquesta transformació digital en la que hi som, la hem de pujar-nos amb ella, hem d'aprofitar-la i hem d'incorporar per ser elements transformadors d'una realitat que és irreversible i en la que, si som capaços de gestionar-la bé, podem tindre canvis importants. Però aquí has d'haver el meu titular. I el meu titular és que aquest canvi És veritat que n'hi hauran grans corporacions molt grans que tindran o seran propietàries de pràcticament una part molt important, però la microempresa i l'autònom té un espai com no n'ha tingut mai, possiblement, en aquests canvis que es produeixen, on, òbviament, les tecnologies seran un element vertebrador d'aquest canvi.
I suposo que en part també és conseqüència del teletreball, perquè hi haurà molts autònoms, moltes microempreses, que seran una o dues persones que des de casa poden treballar amb simplement una tablet, un ordinador o un mòbil, no?
Segurament.
O amb el que s'inventin d'aquí poc, que sigui exacte, un mix dels tres.
Exacte, és el que anava a dir, que és que possiblement ni les professions del futur ni, en aquest cas, els canvis que es produiran, avui per avui, són capaços d'explicar-lo. Jo explico moltes vegades, i avui també ho he fet, de que estem en un procés de canvi tan important que ni nosaltres mateixos som conscients. Passarà un temps, no molt llarg, en el que els historiadors vindran i ens ho explicaran. Però avui dia, tant sociològicament, però sobretot tecnològicament, s'estan produint aquests canvis. I aquests canvis són canvis de paradigma, en el que podrien tindre diferents paradigmes, tots ells reals, com el que explicava anteriorment, de que possiblement les grans corporacions, per un tema d'economies d'escala, o per lo que li diuen els grans entesos, que els costos marginals tendeixen a zero, i me'n deixaran, que és una expressió molt tècnica o possiblement molt, me'n deixarà que m'expliqui, i és el fet de dir que abans nosaltres enviaven una carta i valia un euro al seu segell, avui dia enviem, per tant, enviaven un milió de cartes i eren un milió d'euros el que tenia el valor d'aquell enviament. Avui dia fem un correu i no val res, però és que un milió de correus no valen res. Per tant, a les tecnologies estan donant aquest concepte de costos marginals tendents a zero i, per tant, provoquen un paradigma de que les grans empreses, el que manegaran grans informació, se quedaran molt concentrats. Cert. Però fixen-se com està canviant el món, i aquest és un dels casos també que és una qüestió que tindríem que conèixer i posar també en valor, doncs en l'àmbit de la petita i mitjana empresa, que pensem que aquest concepte pot portar la deslocalització i la producció com s'han estat produint en altres països, que, com ha sigut Àsia principalment, doncs, bueno, irrompeix el que és la impressora 3D, que més enllà del concepte d'impressora és la producció a través d'una eina en el que pots fer petites tirades. Doncs, d'alguna forma, el fet de que tu puguis competir amb una superproducció d'economia d'escala amb una tirada petita, vol dir que la petita i mitjana empresa té un factor de competitivitat important. Escolti'm, i les impressores 3D que fa l'empresa més important del món, que es diu HP, en aquest àmbit, s'estan desenvolupant aquí a Catalunya, a Sant Cugat, amb enginyers dirigits catalans, i per tant tenim, igual que en la Mobile, igual en la Congress o en la WIC, tenim uns elements en el nostre entorn que penso que hem de posar en valor d'intentar les institucions i les administracions alinear les nostres estratègies perquè siguin capaços les nostres empreses d'entendre que tenim un potencial que ben dirigit i ben estructurat ens dona moltes possibilitats. I acabo també, i invito, a més si m'ho permet fer, és que nosaltres que vam fer un gran debat fa uns anys sobre la dimensió de les petites i mitjanes empreses, de les empreses en general, que va produir, i ara veiem el ministre Guindos fent propostes en aquest sentit, i que nosaltres, i moltes d'elles del congrés que nosaltres vam fer va sortir, o fa un any i algo nosaltres vam fer també un congrés sobre el recorregut que tenia el salari mínim, doncs jo li diria als oients que no es perdin i que estan tots invitats el dia 6 de març fent també una jornada, un congrés, en el que vindran també els secretaris generals dels sindicats, en el que des d'una entitat empresarial posem damunt de la taula l'excés de temporalitat que tenim. Per què? Perquè tot això que estem parlant dels canvis tecnològics tindrà o té una incidència directa en el mercat de treball i en com d'alguna forma ens organitzem. I actualment penso que amb el rigor i la serietat que hem de tractar-lo des d'una entitat com Pimec, hem de posar damunt de la taula, torno a dir, igual que vam fer amb el salari mínim, en el que creien que n'hi havia recorregut i que així s'està posant de manifest, doncs creiem que ara també hem de veure com impacta aquesta transformació en el mercat laboral i com a agent social i econòmic que treballem i que tenim el diàleg social amb els agents socials, amb els sindicats, doncs volem posar aquest tema també damunt de la taula.
Estem parlant d'aquests reptes i, si no m'equivoco, el que vostè em deia és que fa uns anys les grans empreses doncs eren grans edificis on treballava molta gent allà ficada, departaments de tot, departament de comptabilitat, 50 persones, departament comercial, 200. I ara hi haurà empreses, però hi haurà microempreses al seu voltant que seran treballadors des de casa o des d'oficines petites que donaran servei a aquestes empreses. I aquest és el futur, perquè aquestes microempreses donen la feina que abans englobava les grans empreses, no?
Veig que... No, crec que no ho he expressat bé, però vostè ho verbalitza molt millor que jo.
Si jo ho he entès, perquè vostè m'ho ha explicat bé. Això està clar.
Això és el que ara li posen aquestes paraules que estem, que fan aquests, diguéssim, adjectius i moltes vegades definicions dels coworkings, no? Allò que diem...
Correcte.
Això és el que... Justament això és el que estarà produint-se, no? S'estarà produint, possiblement, tot un teixit de treball molt adreçat en aquest microempresa, aquell autònom, aquella persona que per les seves capacitats i per les eines que actualment ens donen, que seran un element absolutament tractor en tot el que serà el treball i la riquesa dels països. D'aquí el que nosaltres estem entenent que hem de fer veure aquesta realitat, nosaltres la representem, estem disposats no només a representar-la, sinó a ser un element en el que fem propostes perquè amb aquests costos d'oportunitat, també com deia aquesta tarda, nosaltres siguem un país que sortim d'aquesta transformació enfortit.
Sí, sí. Sortir enfortit, però suposo que també hi ha alguns perills o riscos o problemes o tot són oportunitats.
No, absolutament no. Desafortunadament no. I aquí és també...
Està bé assenyalar-los per també evitar-los, no? O intentar superar-los.
Sí, perquè fixen-se, jo abans he fet aquesta gràfica radiofònica, no?, de l'augment de la productivitat, con no augment de llocs de treball i, per tant, con una baixada de la renta. Per tant, això posat en la realitat actual, però sobretot en aquesta projecció del temps, ens dona algo que és molt important i preocupant, i d'aquí ve la invitació al 6 de març a que assisteixin i estiguin en aquest debat, perquè el mercat laboral tindrà una repercussió, però la tindrà en l'àmbit social. Lògicament hi haurà una, no sé si dir exclusió, però en tot cas n'hi haurà una realitat en la societat on possiblement la alta qualificació tindrà, diguéssim, una facilitat d'ocupació i podríem dir també l'ocupació que quedi amb poca formació per les necessitats més, podríem dir, de serveis que es puguin desenvolupar. Però és veritat que quedarà tota una franja en la que tindrà unes dificultats en aquest canvi. Sobretot hem d'entendre que totes les revolucions que s'han produït, les revolucions industrials, s'han produït amb un efecte del temps, diguéssim, molt llarg, on s'han pogut adaptar al mercat de treball i ajustant-se a
aquesta
realitat.
I el problema és que ara va molt ràpid tot.
El problema ara és la factor temps. La quarta dimensió ens dona una realitat diferent. Però també és veritat que no n'hi ha hagut revolució que se n'hagi produït en aquest àmbit que, vist en perspectiva, no hagi millorat la qualitat de vida i hagi millorat. Per tant, aquí és on està el que nosaltres posem damunt de la taula. Hem de fer aquesta gestió i, com vostè deia, en els riscos que pugui tindre, les exclusions socials que això pugui portar, i hem de ser sobretot molt solidaris, hem de tindre molt en compte quins són els tipus de política que hem de portar, per tampoc crear borses que ens puguin fer no només exclusions, sinó realitats que ens distorsionen l'economia. N'hi ha un gran debat actualment, que és el debat de la robòtica, i per tant, si la robòtica se li ha de posar impostos. Mirin, posar-li impostos a la robòtica serà fer en aquells que no posin impostos menys competitives les nostres empreses. El que possiblement hem de posar-li als impostos, en aquest cas, o tindrem que anar-hi en aquest concepte de la creació de riquesa, és precisament a la creació de riquesa. Facilitant-la, no posant-li traves, i a partir d'aquí generant aquestes polítiques d'inclusió que es puguin permetre que socialment siguem no només sostenibles, sinó que siguem justos i que puguem portar. Jo he fet una reflexió aquesta tarda i, per tant,
aviam,
avui li donaré molts...
La puc compartir. Molts titulars.
Molts titulars.
Ens agraden els titulars.
Molts titulars. Jo he fet una reflexió que penso que... Crec que hem començat des de Pimeca a posar damunt de la taula. I des de Pimeca ens escoltaran a partir d'ara de parlar, i li dono aquesta expressió també, del capitalisme inclusiu. Nosaltres, més enllà de la realitat en la que ens hi trobem, de que n'hi ha una realitat econòmica, empresarial, de monopolis i oligopolis, de rentes excessives, o el que podrien dir aquests que són mercats superregulats, nosaltres estem molt més d'acord amb un capitalisme inclusiu. Què vol dir un capitalisme inclusiu? Pues un capitalisme inclusiu vol dir que és un capitalisme on el principi d'equitat pugui permetre que la riquesa estigui realitzada o gestionada des de la micro, des de la petita o la mitjana empresa, perquè això el que dona és la capacitat de crear riquesa i crear llocs de treball d'una forma molt més horitzontal i més justa. Per tant, el que estem parlant ara mateix és que venen uns canvis que tenen un impacte social, però que ens ha de donar un model econòmic de transparència, però sobretot d'equitat, que pugui permetre, i això han d'entendre els nostres governs i els nostres polítics, han d'entendre que hem de fer una gestió on aquest capitalisme inclusiu, més enllà de lo que hem viscut fins ara de dretes o esquerres, ha de vindre a posar-se damunt de la taula com gestionarem lo que és importantíssim, que és la riquesa, que ningú se n'oblidi, i, lògicament, el benestar social i, per tant, aquelles persones que puguin tindre independència econòmica, personalitat, el que és tindre un lloc de treball.
I puguin acabar consumint, també.
Exacte. Per tant, deixin que coseixi aquesta, diguéssim, reflexió que estem fent, perquè en si mateixa té una realitat que, torno a dir, no és de futur, sinó que és de present.
Estem parlant d'aquests reptes del futur, de les pimes, i si hi ha un sector on hi ha moltes pimes, és el sector del comerç. No sé com li afectarà al sector del comerç tradicional, que a Catalunya és molt, molt important, l'aparició de les noves tecnologies, internet, Amazon, per exemple, aquesta setmana ha començat a vendre a Espanya ja els primers productes de la seva marca blanca.
La transformació, sí, allò que utilitzem...
És tan ràpid que a vegades no ens n'adonem i...
No li podem posar barreres al camp. I això seria, lògicament, és una expressió que podem utilitzar en aquests canvis. Però sí que és veritat, i això ens ha passat en la globalització, es posa en termes, la globalització. Pots estar-hi o no pots estar-hi d'acord. En la digitalització, en la transformació, ara, en el comerç, en aquesta realitat que ens dona el comerç electrònic, no? Pots estar-hi o no estar-hi d'acord, però és una realitat que ha començat, ha vingut no com una moda, sinó per quedar-se. I com passava en la globalització, jo explico, i nosaltres comentem des de Pimec, que li diem al comerç, la globalització és una oportunitat o una amenaça. Si no fas res, és una amenaça perquè fa que te puguin vindre la teva competència de qualsevol part del món i se te pot instaurar. O se te pot instal·lar, i per tant menjar al mercat, perquè el mercat té la seva dimensió.
Però també podem anar a mercats exteriors, nosaltres.
Però és una oportunitat, si ho veig com realment una possibilitat de vendre, perquè el món és molt més gran que el del nostre entorn. En l'àmbit del comerç, jo penso que el missatge que hem de llançar és aquest. És el fet de dir, els canvis que s'aprodueixen en el comerç electrònic és una realitat irreversible, però com la globalització és una oportunitat, una amenaça. Si no en fas res, és una amenaça, perquè el teu producte o el producte que tu vens s'ho poden trobar en un mitjà molt més, diguéssim, accessible, molt més proper, des de l'ordinador, des de casa teva, des del teu llit, però també és una oportunitat si tu incorpores aquestes tecnologies. Què és el que estem fent? Doncs miri, jo li explicaré un projecte que estem treballant des de Pimec i que ho estem fent amb un producte que es diu MyBlue, en el qual nosaltres facilitem amb els comerços la possibilitat de tindre totes les eines de socials que n'hi ha, de xarxes socials, que pot ser el Facebook, que pot ser el teu LinkedIn, que pot ser el teu Twitter, que fa que tu te posis els teus clients dintre d'aquestes eines i que tu tinguis una comunicació amb ells i que puguis d'alguna forma promocionar allò que tu estàs tenint de diferencial i atenent el que puguin ser les seves, diguéssim, pues, interessos. Llavors, en aquest comerç de proximitat, quan li donem aquestes avantatges tecnològiques, posant la component servei i allò que diuen els de màrqueting relacional, que és a dir, el màrqueting que es fa persona a persona, doncs a lo millor podem tindre un element diferenciador. I explicaré, un perruquer que té una perruqueria i que, per tant, fa el tall de cabell a la gent pues, normalment o habitualment en hores molt concentrades perquè la gent treballa en un determinat moment. Però ell que té una clientela i utilitza, per tant, la xarxa social i que sap perfectament que té unes franges a les que no té, en aquest cas, pues, cites per poder fer la seva feina, pues, pot llançar als seus clients pues, al poder donar-li a meitat de preu un tall de cabell. Bueno, pues, el que ha fet això, i li podríem posar l'exemple, el que ha fet és multiplicar per molt la seva facturació.
Clar.
Per tant, torno a l'inici...
Optimitza, no?, el seu horari, les seves...
Gestiona. El temps i els recursos per poder ser no més presencista en la feina, vol dir fer moltes hores, sinó que a lo millor en menys hores es pot ser més productiu i se pot ser més eficaç i més eficient. Que aquest és un dels reptes que també en tenim des d'un punt de vista d'empreses, empresaris i país, no? Fer que siguem més competitius, més eficaços i més eficients. I això només ho podem fer si som capaços de lligar o fer aquest alioli que estem parlant avui aquí, no?
Doncs, Antoni Canyete, si li sembla, anem a donar pas als contertulians, que donin també el seu punt de vista. sobre els reptes que afronta la petita i mitjana empresa catalana.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Anem a saludar la Mercè Blanco, empresària. Mercè, molt bona tarda. Molt vespre, perdona.
Bueno, bona nit a tothom.
Estàs bé?
Perfecte, avui estic més bé. L'han constipat, sembla que m'ha alleugerat una mica, però bueno, ahí estoy.
I a punt de fer preguntes, sí, a l'Antoni Cañete.
Bueno, estic encantada d'escoltar-lo, perquè, a més, és com... jo que vinc d'una pime... Llavors, clar, és com... És mi ídolo. És que és mi ídolo. Ho diu tot perfecte.
Gràcies, o sigui, Mercè.
Sí, Antoni. Però bueno, jo...
Deixa'm que saludi la resta
perdó,
comences tu,
perdó,
no et preocupis.
Perdó.
Sí, la Mili Fons... Amb això de l'ídolo ja has deixat de tots els altres...
Home, però escolta, però quan tens, ets el protagonista, quan hi ets tu també ho ets. I quan és el d'Anton també.
Emili Pons, vicepresident del CES. Emili, bon vespre també.
Hola, bona nit.
I el Jordi Cerezuela, director d'Iber Mutu Amur i diplomat en management. Jordi, també bona nit.
Bon vespre, ben trobat.
Mercè, vinga, comença, dispara.
Bueno, ara ja m'has tallat, ara a veure com ho enganxo tot
bueno,
això.
Bueno, és fàcil.
Vinga, va. Primer de tot, tinc entès, l'última conversa que vam tenir aquí, crec que vas parlar de la contractació. A veure, digue'm com ha acabat allò de la contractació. Ha anat a bon terme? A veure, digue'm, explica'm.
Doncs mira, Mercè, toques el tema també, vale, que la gent tampoc n'és conscient, però és d'actualitat.
Però vos ho explica'ho, perquè la gent no s'ha entès.
Parles de la contractació de projectes públics.
Sí.
Bona memòria, Mercè, bona memòria. A veure, la contractació pública és la llei més important que fa un país, després de la dels pressupostos, perquè la contractació pública són 180.000 milions d'euros. 18% del PIB d'Espanya està en la contractació pública. Per tant, parlem de la llei més important. Espanya se va fer una directiva europea perquè la PIME accedís a la contractació pública i Espanya no l'havia transposat. Març del 2016. Nosaltres vam fer un requeriment amb Europa conforme no s'havia fet la transposició i ens van trobar amb una proposició de llei de contractació pública en el que ha plogut en aquest país, en la contractació pública. Podríem parlar tant de malversació com de pagaments, com de comissió. És igual, tothom, si parlem de contractació
és
pública...
És que fa mala olor només la paraula.
Exacte. Doncs es va presentar una llei en el Congrés en el que es plantejava aquesta nova llei de contractació pública, que quan la van llegir era involucionista. O sigui, era una llei que si venien d'un món, de la gàbia dels horrors en la contractació pública que n'hi havia passat en els darrers anys, no feia plantejaments de canvi. Hem de dir que vam fer molt de treball, nosaltres moltes, però nosaltres especialment vam posar-li molt d'èmfasi, i el dia 8 de març se va fer, de la llei que es va presentar, a la que s'ha aprovat en el Congrés i en el mes de novembre es va publicar en el BOI i es fa, comença la seva implementació el 8 de març, és com un ou a una gallina. És un canvi de 360 graus. Però aquesta llei és un dels elements que donarà una transformació en la llei més important. Per què? Perquè hem aconseguit que, a diferència de lo que es feia en la proposició de llei, a partir d'ara, cada vegada que es faci contractació pública, s'hagi de fer lots. Vol dir dividir aquestes partides perquè n'hi hagi moltes més pimes que entrin.
Molt bé.
Sí, que abans, hi havia un pont per fer, una empresa havia fet tot el pont, i ara, en canvi, hi ha una empresa que construirà el disseny, una altra empresa que...
Que es quedava a l'encàrrec, però després anava esmicolant i anava donant engrunes a una sèrie de petites empreses.
I es cobraven i aquests potser trigaven en pagar després.
Subcontractació. Perquè vegin, perquè sapiguen a vegades quan parlem i la importància també que tenim les institucions i les organitzacions. La proposició de llei, que invito a tothom que l'agafi, novembre del 2017, perdó, de 2016, si s'agafen la proposició de llei, deia la llei, en l'article 214, sembla un mormon amb això, deia, en ningún caso, o sea, la directiva europea deia, es podrà tindre relació entre l'administració i el subcontratista. La proposició de llei, en aquest article, deia, en ningún caso n'hi haurà relació directa entre l'administració i el subcontratista. La llei, el 8 de març, fa que si tu poses en els plecs en la contractació que es pagarà directament al subcontratista, es pot fer. Però fixin-se, un dels temes importants que esteu parlant, i és que abans jo guanyava una autopista, i no la feia normalment aquestes grans empreses, els ACS, Ferrovials, HL i tal, que feien, subcontractaven pimes, i el que ens hi trobàvem és que ells cobraven i trigaven, a lo millor, 200 o 300 dies, inclús algunes més, en pagar les pimes. Hem aconseguit que a partir del dia 1 de juny del 2018 la facturació entre el contratista principal i el subcontratista sigui a través de la factura electrònica, en la qual no es podrà ficar allò que li diem factures als calaixos. Tot el que fem a la legislació per afavorir el principi d'equitat, el repartiment, allò que explicava anteriorment, és el que farà no només un país més just, sinó que aquesta riquesa, aquest motor que és la contractació pública, pugui incidir en que n'hi hagi més riquesa en moltes més empreses, no en una, en dos, en quatre, sinó que, a més, crearan, com heu dit en la introducció, molt més llocs de treball, que és la PIME.
I els llençols estaran més nets.
No, ha d'haver un control de la transparència.
Que
sí? Que el dels llençols és això?
Sí, sí.
La transparència. Pues ja està. I això la gent li encanta.
Abans deia quanta roba i que poc sabó.
Sí.
L'has deixat sabó.
Si em permeteu, ja que aquesta és una bona notícia, jo n'acompanyo una altra, que també parla de proposta de llei, en aquest cas proposta de reglament, que suposo que ja us han fet arribar per part del Ministeri de Treball, que és el nou reglament de mútues, i que com a dada principal amb l'entorn de pimes i autònoms és que obligatòriament incorpora els consells de direcció de les mútues, fins ara presidits per les grans empreses, ara que hi hagi un terme d'empreses pime i incorporació d'autònoms. Amb la qual jo crec que també és afegir que ara també la PIME i l'autònom passen a estar amb la direcció de les mútues, juntament amb el que era fins ara, que eren només la participació dels grans empresaris. I una reflexió que et faig arrel d'unes paraules que havia notat. Parlaves d'aquest concepte de capitalisme inclusiu. Jo fins i tot comentaria o afegiria que estem parlant d'un nou capitalisme que passa a ser col·laboratiu. Jo crec que sobretot la PIME i especialment els autònoms han entès un concepte. Fins ara jo anava a competir al mercat. I jo crec que ara hi ha una mentalitat, suposo que amb aquest empresari més novell, més jove, més d'emprenedoria, amb el que vaig és a concórrer amb un mercat i amb el que em plantejo la col·laboració com una fortalesa, més que trobar-me amb la competència. No vull competir amb tu, concorrim al mercat i col·laborem junts. Jo crec que també estem en aquest moment de capitalisme col·laboratiu. I et feia una pregunta, et faig una pregunta, trasllado. Antigament qui tenia les terres, que era la noblesa, doncs era el ric. Després ja amb la primera etapa industrial, doncs qui tenia la matèria prima. Després ja hem dit, bueno, doncs no cal. Quan arriba la revolució industrial, el que fa falta és el capital, purament el diner, i aquest era el ric. I ara aquest ric, veient-hi totes aquestes grans empreses que han sigut pimes, que han sigut autònoms, el ric és el que té el talent. ¿Vale? I la pregunta és, qui és el propietari del talent? Ara mateix, per lo que tu deies, és veritat, o sigui, les grans empreses, els IBMs, el que intenten cercar, i estan totes les àrees de recursos humans intentant cercar el talent, però el talent, on es demostra veritablement que està el talent, perquè és d'on sorgeixen les grans línies de futur, és amb la petita i mitjana empresa, és amb l'autònom, és amb l'emprenedor. O sigui, l'únic que, afortunadament, i jo crec que és la filosofia que té que tindre un PIMEC, jo crec que una PIME que està afiliada a PIMEC, el que té que aspirar algun dia és a sortir de PIMEC. Si ets empresari, anem a dir que és una etapa de la meva història com a empresa. Jo començo seguint una microempresa, petita empresa, mitjana empresa, i algun dia deixo PIMEC perquè m'he convertit en una gran empresa, en un WhatsApp.
Sí, però jo crec que les PIMEC, estic d'acord amb tu, però jo crec que normalment les petites mitjanes empreses són familiars, o són petits. Llavors, sí, seria ideal pues, que et donguin a l'Òscar, no? Mira, ara surto i ve donant l'Òscar. Però no és tan fàcil, perquè és la però més
fàcil
humana.
És el món de l'empresa mai
és
fàcil.
És la més humana.
Un tant per cent de PIMEs catalans molt elevat són empreses familiars, no?
Moltes, sí. La veritat és
perquè que majoria, segurament.
Sí, tenim un teixit on són familiars, són les propietats, són les societats, n'hi ha una participació familiar important, no? També és necessari que n'hi hagi... Nosaltres hem creat un programa que es diu el Relleu PIME, en el que estem treballant molt, ja estem en més de 45 ajuntaments, i el que estem treballant molt és precisament anticipant-nos a la presa de decisions en el que dintre dels canvis pot haver-hi el protocol familiar, on pot haver-hi d'alguna forma la presa de decisions, la búsqueda de socis, o, en tot cas, el canvi de titularitat de l'empresa, perquè aquest és un altre dels aspectes que n'hem de treballar també. Les empreses, com també heu comentat al principi, abans teníem una vida molt llarga, que de vegades són més curtes, i per tant hem d'entendre com a part de la seva evolució aquests canvis societaris, de propietaris, d'estratègies. I jo crec que ho deia molt bé el Jordi, i crec que és important puntualitzar-lo, no? I és el fet de dir la cooperació, les aliances, el treball conjunt, és un element que, hi ha una frase aquella de sumar sempre és multiplicar. I, per tant, tu fes allò que saps, que jo faig el que jo sé, i em permetran. Ara trencaré. I utilitzaré una experiència que és poc acadèmica i possiblement més de carrer, però que tothom ho entendrà. I és el fet d'allò de con tu cuerpo y mi experiencia. I perdó per l'expressió, que és poc acadèmica.
Pues així és mateix.
Però és així, és el fet de dir... el que hem d'entendre, i també coincideixo de que, i que costi, des de PIMEC no només no estem en contra de les grans empreses, més bé al contrari, tant de bo n'hi haguéssim més, que jo penso que és important, perquè el que volem és que la micro sigui petita, la petita mitjana, la mitjana gran, i quants és micro que siguis, també pot ser un micro o una petita perquè el teu treball o la teva característica així t'ho doni. El que passa és que sí que aquesta cooperació hem d'entendre, i això hem de fer entendre a les nostres empreses, de que a vegades quan tu ets gran has de ser tractora. No has de ser extractora, has de ser tractora. I aquest és el canvi que moltes vegades pues, estem posant damunt.
Què vol dir això? Arrastrar, no?
Arrastrar i no extreure. Perquè moltes vegades hem entès d'alguna forma la gestió. Jo les posaré un exemple, perquè, clar, si no sembla que estic donant titulars o que simplement... Jo les donaré un exemple. Mirin, jo sóc president de la Plataforma contra la Morositat, en la que portem una creuada en la que estem a punt de posar-li la guinda, perquè està en el Congrés ja el règim de sancions per aquell que cobra i no paga. Allò que jo dic sempre, una cosa és el moroso i altra és el morroso, no? Pues per intentar acotar el morroso. Però jo li posaré un exemple en aquest cas, no? En Alemanya jo me'n trobo que les grans empreses, que són més que les que tenim aquí, o les pimes mitjanes, que són més que les que tenim aquí, que és un tema que reclamem en aquest sentit, quan fan una comanda, el que fan és que la seva capacitat financera li traslladen a la seva pime, per intentar que en la força que tenen ells puguin tirar i tracturar perquè puguin desenvolupar-se i, per tant, puguin facilitar-li el seu comanda. En aquí, quan jo he explicat que en Espanya, a part d'inventar l'helicòpter i el submarí, van inventar el confirming, el que hem utilitzat, ens hem inventat un mitjà per extreure-li el marge que pugui tindre una pime a través d'un mètode de cobrament i quedar-se en el temps. Llavors, això és extractiu. I nosaltres ens suposarem, denunciarem, lluitarem i proposarem perquè aquest tipus de política econòmica i empresarial que s'ha estat practicant, i es practica en alguns casos, com el que estava explicant de la contractació pública, it's over, que diuen els anglesos, s'ha acabat. O com a mínim, tothom hauria d'entendre que aquest és un tipus de política que beneficia a quatre significa que perdem tots, inclús, desgraciadament, inclús els quatre. I això és algo que ve en aquest concepte del capitalisme inclusiu que comentava anteriorment, que hem de fer que en principis d'equitat el repartiment de la riquesa i, per tant, la capacitat que tenen els països actualment de produir riquesa vinguin per aquí. I comencen a haver-hi polítiques que a vegades no hi entrem en el debat i ens quedem més en la titularitat o en com s'estan desenvolupant altres tipus i ho entén social, però estan entrant realment en temes de monopolis o oligopolis, de rentes excessives. Per què? Perquè tenen uns mecanismes de protegir els seus interessos i amb unes dificultats per poder fer aquesta transformació. I amb Europa ho hem de plantejar, això.
Emili Pons, que m'havia demanat la paraula.
Si no és que jo, lligant amb això que deies, a mi em va quedar, va sobtar molt una cosa que vas dir l'altre dia, i és que la petita empresa catalana té una mitjana tirant llarg de 4 treballadors i la petita empresa europea o alemanya o de l'àrea occidental d'Europa pot ser de 20 o de 100 fins i tot, no? I lligaves això precisament a la contractació i aquesta, no, la contractació, en aquests ajornaments de pagaments, aquestes demores en el pagament, no? La pregunta és si creus que la línia de que es podrà, aviam, que la petita empresa podrà cobrar els seus treballs en temps molt més curt ha de contribuir, doncs, al creixement d'aquestes petites empreses.
Sens dubte. Sens dubte. O sigui, si una empresa factura 10 milions, i vaig posar l'exemple, em sembla que el darrer dia, i li triguen a pagar 150 dies o 160, necessita 5 milions d'euros de que el banc li financi per poder fer front a la dilació en el pagament. Per tant, si a partir d'ara li paguen, com diu la llei, a 60 dies, necessitarà poc més, quasi 2 milions d'euros, molt menys de la meitat. Per tant, la liquidesa que tindrà aquella empresa, per tant, els riscos de que aquella empresa, perquè la liquidesa, al final, el circulant és l'oxigen de les empreses. Si te paguen tard, necessites finançar-te externament i, per tant, perds oxigen. Si no tens oxigen, morts, no? I, per tant, aquí el que estem fent és donar oxigen a les empreses i fer-les més viables. Però és que, a més, els diners tenen un cost. Aunque pensen que no, però tenen un cost. I, a més, ara es incrementarà aquest cost. Sí. Per tant, les fem menys competitives. Solucionar el tema de la morositat, òbviament, és un tema que millorarà la viabilitat, la competitivitat, però, sobretot, ens poden permetre ser molt més fortes. Però, clar, i ho parlaven en el darrer programa, que recordo que donaven quines eren les conclusions, que si paguessin l'energia com paguen, que és una part de los costos que tenen les nostres empreses, a un preu com paguen a la mitjana d'Europa, si paguéssim l'energia a aquest preu, ens paguéssim en temps, si la fiscalitat fos per les pimes no més gran que la de les grans empreses, en aquest cas, que paguem el doble pràcticament de les... ara s'han reduït una mica més, però bueno, paguem més, quan hauria de ser al revés, o accedint a la contractació pública, les nostres pimes serien de la dimensió de les alemanyes o de les angleses, o de les franceses. Per què? Perquè si tu tens, en aquest cas, competència, és competitiu, tu creixes, i quan creixes, crees llocs de treball i crees més riquesa, més guanys. Per tant, quan parlem després de formació dual i en parlem de molts titulars que ens hi posem, com podem fer formació dual? Què vol dir formar dintre d'una empresa en recursos pedagògics quan el 95% de les empreses que tenim a Catalunya tenen menys de 10 treballadors? Es pensen que una empresa de 3-4 treballadors podrà posar una aula pedagògica, podrà posar una persona, un dels seus treballadors per formar, amb el cost que això tindria que tenir? Per tant, hem de centrar-nos a fer un país en el qual, d'alguna forma, posem les coses en ordre, en aquest sentit.
Tenim temps, sí. Mercè. Escolta, pots opinar,
jo també,
pots preguntar.
És que, a més, m'estic escoltant i m'estic recordant de l'augment del tipus d'interès. O sigui que la calma aquesta racional s'ha acabat. O sigui...
jo ho he sentit i m'he espantat. Què es va dir. Ara ho diu el senyor Toni.
Sí. Escolta, llavors, anava a la memòria de que anàvem a la platja cada dia, a prendre el sol, i suposo que ara ens hem d'acostumar que això no podrem fer-ho. O sigui, que ho tindrem que fer-ho de tant en tant. No sé si m'he explicat.
O en crema en factor.
Ni això, ja no podrem ni comprar-nos això. Llavors... això...
què faré ara per estar moreno, doncs?
Llavors, no ho sé, diuen que menjar pastanaga. No sé si això és cert.
Ben natural que seria.
Però vaig bé, Antoni, vaig bé. Això, sí. Això és molt important.
Mercè, esteu dient, a més, una reflexió
que, fort,
penso que... Hem estat parlant de la micro, no? Parlant de qüestions estratègiques, però ara parlem de la macro. Fins ara hem estat, com diuen els capitans, no? Com diuen els que porten els vaixells, no? Hem estat amb vent de popa, no? Perquè hem tingut un petroli molt baix, tenim una deuta que supera ja el nostre PIB, però tenien el pagament de la nostra deuta a cost zero, per tant, això és un xollo, per entendre'ns. Tinguin en compte, i això són dades a vegades que val la pena que la gent entengui i comprengui, que el 3,1 que hem crescut aquest any, La meitat del creixement del nostre PIB ve gràcies a tindre un cost de la deuta de zero. Per tant, no és tan real, a vegades, també, com quan d'alguna forma no ho diem, però què és el que ens passa, en la línia que vostè diu? Mirin, nosaltres veurem després de l'estiu com d'una forma molt lenta, però començaran a pujar els tipus d'interès, i ja se'ns ha anunciat que la compra de deute sobirana no es produirà, i tenim el preu del petroli de l'energia pujant. Per tant, el vent passa, com si fos això una variació, passa de proa a popa, i, home, portar el vaixell en el mar amb vent de popa és una cosa i portar-lo de proa és una altra.
I la petita mitjana empresa no és una economia submergida. Nosaltres no estem aquí, que també tindríem que parlar-ne. Passa que ja potser no tenim temps, però que vaja, els primers l'economia submergida, que, escolta, és un altre tema i ha que posar-ho molt...
Ens fa mal a tots.
Sí, ens fa mal a tots, però bueno, els primers de tots som Espanya, Itàlia i Grècia. L'únic que m'ha reconfortat és que Finlàndia també hi és, després d'Espanya. O sigui, ai, Noruega, perdó. Llavors, escolta, tu penso, ai, mira, després dels països nòrdics que els tenim com mitificats, bueno, doncs els noruegos també d'unidor. Un 12%.
Però a Noruega tenen petroli.
Sí, ai,
i a més, com que fa fred, la gent no gasta tanta energia.
Bueno, ho saben utilitzar. L'utilitzen
millor.
Molt bé, doncs, molt bé. M'ha agradat molt.
Però jo, perdó, que és que m'espanto una mica, perquè estic pensant en el deute que té Espanya i no sé, i el creixement d'aquest deute i allò que sabem de que el fons de pensions ja no existeix. Si els diners costen més diners, si augmenten els percentatges, això pot tenir conseqüències bastant dolentes, no? Per l'economia.
Si les classes actives no paguen les classes passives, s'acaba de trencar el punt d'inflexió. Sí. I, per tant, tenim un problema.
Tenim altres notícies a comentar ràpidament. Una de les notícies econòmiques de la setmana ha estat la modificació divendres passat en el Consell de Ministres dels plans de pensions. A partir d'ara, a partir d'aquí 10 anys, es podrà recuperar part del que s'ha invertit en aquests plans de pensions. La mesura, l'objectiu és incrementar el nombre de persones que estalvin a través d'aquest producte. No sé com ho veieu. Senyor Benito, està somrient.
Perquè jo parlo utilitzant molt allò de truco-trato, no? Llavors jo estic disposat a fer tratos sempre, però no trucos. El problema és que quan rescates, rescates d'alguna forma amb els marginals. I, per tant, lògicament, és una situació que tampoc... Sí, fem les coses ben fetes. I fem les coses produint realment beneficis perquè sabem que en el futur les pensions no les podrem pagar perquè el que estaven dient abans, les classes actives no tenen la capacitat de poder pagar les classes passives i, per tant, tenim que crear un model que sigui diferent. Però el que no podem fer és anar fent aquests trucos en el que diuen, no, els plans de pensions, la gent que s'està jubilant actualment, quan les estan recuperant, aquests plans de pensions, doncs estan recuperant-ho en el marginal. Per tant, al final, la renta que queda és una renta marmada amb un 40%. És veritat que ara els canvis que s'han produït és si ha sigut l'aportació abans del 2005 o 2006, ara no recordo l'any, té unes condicions d'una reducció d'un percentatge, però no és les aportacions posteriors. Ara ens diuen que hem d'esperar 7 anys perquè tu puguis rescatar, d'alguna forma, els teus plans de pensions. Home, fem realment... O sigui, ataquem el tema no amb parxes, fent realment una reforma...
I com seria aquesta reforma? Cap a on s'hauria d'apuntar?
Doncs està claríssim. O sigui, miri, jo ara li posaré també un altre exemple, perquè és que al final les coses...
Sí, els exemples acaben sent molt més clarificatius.
A la pràctica són sempre millors, no? I les poso aquest exemple. Jo, abans d'estar de secretari general de Pimec, vaig estar de director gerent i vaig dirigir 9 empreses, fabricants del material elèctric, que les van internacionalitzar a tot el món. I jo tenia una delegació a Singapur. Singapur perquè treballaven Tailàndia, Malàsia, Indochina, tot el que era el sud-est asiàtic, un món de 3.000 milions d'habitants. A Singapur, quan jo contractava, els treballadors tenien 3 bosses. Tenien una bossa per la seva vivenda, una bossa per al seu pla de pensions i una bossa, no s'ho creuran, però teníem una bossa per les inversions que podien fer en actius.
És a dir, que del sou, no? Hi havia una part del sou,
la retenció. I, per tant, ells tenien capacitat de poder fer-ne aquesta gestió.
O sigui, que però... a part del sou hi havia una retenció que acabava anant a la inversió del treballador.
L'IRPF tenia una bossa que era disponible. És veritat que Singapur és una illa i té unes condicions molt excepcionals. Però em parlo del concepte. Quan a Singapur l'economia anava malament, baixaven els impostos. Quan l'economia anava bé, pujaven els impostos. Perquè el concepte era sempre incentivar per crear riquesa. I en les persones, donar disponibilitat als dos elements bàsics, que és la vivenda i el que és la seva pensió. Per tant, són qüestions que les explico perquè són qüestions de concepte. Si el que fem és crear despesa i intentar cobrar amb impostos aquesta despesa, al final trenquem els equilibris que puguen tenir. I el que estem parlant és que s'està trencant a l'equilibri del pacte de Toledo i de lo que són les classes actives i les classes passives.
És que, jo perdoneu, però és que parlar de les pensions és paraula màgica. És que, clar, la gent, quan sent això, vull dir, tothom es posa a veure què diu, a veure què diuen. Però, en realitat, tenen un idioma que no s'entén. O sigui, tens la sensació que tot el dia divaguen. I llavors, jo, la meva percepció com a persona de carrer és que els contribuents el que noten és que hi ha una gran corrupció, que hi ha una ineficiència de les administracions públiques, i llavors el que passa és que jo perquè... Llavors, bé, lo de l'economia submergida, jo perquè és de pagar... Però si fitxa't tu, i a sobre fitxa't tu. Ara resulta que per cobrar, ara me diuen que potser no cobraré. Després que he pagat 40 anys tota la meva vida. Això és molt difícil de fer-ho entendre. I això per mi és vital. Vull dir, jo no entenc què és el que està passant en aquest país.
El que hi ha, jo crec que és falta de... Abans mencionàvem col·laboració, jo crec que hi ha falta de col·laboració, principalment entre els diferents partits polítics. El tema de les pensions està per sobre d'una legislatura, és a llarg plaç, i ningú...
Un gran acord ningú, es necessitaria.
Cap partit se la vol jugar de dir el que es té que dir de les pensions, que és el que tu deies, Antoni, de dir, escolti, el sistema no ho suporta. Els passius no poden mantindre... Perdó, els actius no poden mantindre els passius que tenim actualment. I dit amb una dita castellana, ¿quién le pone el cascabel al gato? I per un altre costat, el que tampoc no hi ha és cap entitat, política o no política, que tingui la creativitat de fer una proposta que ens hi pugui ajudar. Coincideixo amb l'Antoni el que dèiem, el rescat que s'ha plantejat dels plans de pensions, la veritat és que gairebé el podríem dir que és rocambolers i que ajuda... Fa riure, ho has dit.
Ens queden 3 minuts per acabar el programa, ràpidament. Jordi i Emili.
Sí, només un comentari molt, molt breu. Arrel del que ha comentat l'Antoni abans, que ha dit, és que moltes vegades el que dos ens hi posem a sumar no sumem, sinó que multipliquem. Tenim un exemple a Barcelona, i ho dic perquè conec el que és el director o el gerent, i que la veritat és que dius, ostres, en poc temps, com amb petits emprenedors i amb pimes aconsegueixes fer un projecte que multiplica, que tu em sembla que el coneixes, Antoni, que és el de Barcelona Tech City. Vale? Jo crec que Barcelona Tech City feia poc estava amb ells, amb el Miquel Martí, que és el director. Escolta, Miquel, quanta gent tens aquí allà, a més, amb un entorn que tenen xulíssim, allà davant del port de Barcelona? I em deia, escolta, ara mateix aquí, en aquest centre, ja estem més de 2.000 i pico persones. I ell mateix m'explicava que sorgeixen noves empreses de la relació que tenen petites empreses entre elles. I com alguns ja han tingut que sortir d'allà perquè s'han convertit ja doncs, en grans empreses tecnològiques. Proposta, Quim, d'algun dia
tema,
trucar al i Miguel tant. I dir-li
doncs
que vingui.
Ens apuntem i ara ho parlarem per anar acabant ràpidament a Emili Pons.
No, jo crec que estem al cap del carrer. Vull dir, ara cal ser molt prudents i replantejar moltes coses.
Així de clar. I concís.
Sí.
No, perfecte. Ens va perfecte perquè se'ns acaba el temps.
Per això.
Antoni Canyete, secretari general de la PIMEC, com sempre, moltíssimes gràcies per haver tornat a venir al Plusvàlua. Hem après molt amb aquesta setmana que comença de la Mobile World Capital Week, en anglès. En 15 dies tenim ja el Mobile World Congress a Barcelona.
que vagi molt bé i que afronteu també des de primer que els reptes de manera optimista.
Moltes gràcies, és un plaer sempre estar aquí i felicitar-vos per al programa i el tipus de programa i de debat, i sobretot agrair molt als tertulians perquè pugueu compartir aquestes reflexions. Penso que és una obligació necessària, com deia.
Sempre amb un rotllo i de manera constructiva. Mercè Blanco, empresària, gràcies.
Gràcies a tots.
Emili Pons, vicepresident del CES, també moltes gràcies.
A vosaltres.
I el Jordi Cerezuela, director d'Iber Mutu Amur i diplomat en management, també moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
La producció, com sempre, ha anat a càrrec de la Mireia del Pozo. Rebent una salutació d'aquí, Massa. Tornem la setmana que ve, dijous a les 8, a través de Ràdio Estel, al Plusvalu, al programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que és una realitat gràcies a l'obra social de la Caixa. Bona setmana.